Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
A veure si presentem bé la persona convidada avui al divan.
@ el divan Còpulo. El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
Perquè vostè quin propòsit vital té?
Passar per la vida amb alguna cosa més que sigui la pena i la glòria. Mm. Trobar la manera de gaudir-la i de trobar-li sentit.
I el llegat?
Un dia vaig sentir el Josep Maria Espinàs que deia: ningú es va preocupar abans que jo existís i no espero que ningú es preocupi quan no hi sigui. I jo crec que el llegat potser està lligat a això, el trobar la manera de viure no és tant esperar què passa després teu, com que la teva vida hagi tingut sentit per tu i pels qui t'envolten.
Per exemple, l'Espinàs surt en aquest llibre seu que acabem de llegir. Per quines paraules havia d'aprendre anglès l'Espinàs? Per què s'ho val?
L'Espinàs es preguntava això quan algú deia: he d'aprendre anglès, i deia: però per dir què? Jo vaig aprendre anglès per comunicar-me amb el món de l'escoltisme internacional, i aquest va ser el meu ganxo, el que em va estirar.
El que el va salvar?
També el que em va salvar, no només amb l'anglès, sinó en la concepció de l'aprenentatge i del creixement.
Perquè de petit recorda el sentiment de fracàs a l'escola? Com era?
Sí, el sentiment de fracàs profund, el sentiment de Daniel Pennac ho explica amb l'angoixa de la persona que no pot aprendre, que no sap aprendre. I l'angoixa perquè els altres et diuen que és perquè tu no vols, no? Perquè no et dona la gana, i en realitat és perquè no tens instruments. Això ho vaig viure durant molts anys.
I què va ser el detonant? Aquella trucada?
El detonant del canvi crec que va ser el connectar amb aprenentatges que van començar a tenir sentit per mi, i possiblement quan vaig estar a les portes de la universitat i quan vaig entrar a la universitat, però ja era gran aleshores, ja tenia 22 anys, ja m'havia donat molts cops.
I després va aconseguir estudiar, i la de coses que ha fet, els 3 cicles universitaris de filosofia, periodisme i ciències socials i polítiques a Barcelona, a Chicago, a Nova York. L'escoltisme, una peça clau. Avui el nostre convidat, Eduard Ballori, ha vingut amb un llibre que es diu Aprendre, simplement, Aprendre, que és una meravella. És un llegat per tothom que busca com educar. Un llibre que et fa dubtar, veure el teu dubte i avançar amb el dubte en l'àmbit de l'ensenyament i en el de tota la vida. Per tothom que estima les criatures o els fills amb esperança. Per tothom que pensa que aprendre ens farà més justos i més lliures.
To meet less fortunate mortals, there's just one parting message I would give to you.
Aquesta cançó, Eduard Ballori, no ens l'ha triada.
No l'he triada, però és una de les cançons de què parlo al llibre.
Ara, que l'hem trobat. Pàgina 194 del llibre Aprendre, Aquest experiment. I què és aquest experiment de Cole Porter?
Cole Porter té aquesta cançó tan bonica, sí? I tan divertida, que es diu Experiment, que diu: a la vida has de fer com un bon científic, és experimentar. Abans diu de marxar de la vida pels portals dels mortals. I el que ve a dir és que has d'experimentar-ho tot, però en realitat hi ha una referència molt gran també a l'experimentació de la sensualitat, de la sexualitat, de la vida en un sentit més sensorial. I això batega en aquesta cançó, que sembla una mica innocent.
Sembla una mica innocent, i això ho hem trobat ja quan gairebé dus 200 pàgines, i llavors ens parla de la connexió entre dues persones amb els petons que obre la porta al desig o al frena. Què saps sobre aquesta qüestió? O estem aquí per aprendre?
És com una suma de grans dubtes, no? Com més petons amb més persones has fet, més maneres diferents de basar coneixes, i a vegades tens l'interrogant de si et vols quedar amb una, que és la que t'apassiona, o si tens l'interrogant de si en trobaràs d'altres, eh? Qui diu basar, diu qualsevol de les parts que té el contacte o la festa entre els cossos.
Eduard Ballori ara es defineix, ho mirem així a la contraportada del llibre, com un analista social, que és el que li va dir, com el va definir Richard Sennett. Qui era Richard Sennett? Qui és?
Richard Sennett és un sociòleg de la Universitat de Nova York, que fa temps, quan vaig anar allà a fer un sabàtic, ens va connectar el Xavier Robert de Ventós. Ell va llegir el llibre que jo havia fet, el de la tesi doctoral sobre l'escoltisme mundial, i em va dir: escolta, aquest llibre demostra que tu no ets un politòleg, un political scientist, tu ets un sociòleg o un analista social. Diu: no et diguis politòleg perquè tu no parles de processos electorals. I a partir d'aquell moment vaig canviar-me
la manera de definir-se, eh? Eduard Ballori, gestor del canvi, abans ho dèiem, va estar a les portes de l'abandonament escolar. Sobre això, que és sobre el que més parla en el llibre, incidirem, no? Penso en aquells adults, fins i tot, que vostè o que tu, si vols, ens tutegem. Diu que sempre queda la ferida, algun espai dintre de cadascú, que l'escola no ha anat bé, com que no es cura per anys que passin, com una cosa vergonyant que s'amaga. Penso en aquestes persones, penso també en els mestres, i penso en tots els pares i mares i avis i àvies que voldrien saber com, no què, no, com fer-ho perquè realment aprendre fos això, no? Aquell espai que ens permet ser més justos i més lliures, que la definició l'he trobada al llibre. Sí o no?
Sí, i tant. De fet, ara fa un parell o tres d'anys, la Fundació Bofill va fer una enquesta a pares i mares, i els pares i mares de nens i nenes de secundària deien, un dels elements més grans era que volien saber com poder acompanyar els seus fills i filles en el procés de creixement, no? I crec que, en efecte, que no és només un tema de l'escola, sinó que els adults donem poca importància a la infantesa. Poca importància a tot el que passa a la infantesa, a com ens marca la infantesa. I com que la infantesa, en tot el procés de fins als 16-18 anys, com que la infantesa té molts àmbits, però uns dels més importants a nivell de volum d'hores és l'escolaritat, té un impacte molt gran en el reste de la nostra vida.
Llavors, quan la criatura, el nen o la nena, surt de l'escola, la pregunta que s'ha de fer és no com tu has passat, sinó què has après avui, amb què heu treballat, amb què esteu treballant. Quina pregunta hem de fer? Anem a recollir la criatura a l'escola. Què li hem de dir?
Sí, què has après? Què t'ha sorprès? Quin pensament nou has creat? Què has descobert de la gent amb qui convius? Elements que tenen a veure amb el creixement. Preguntes que nosaltres, adults, ens podríem fer també, no? Què has après avui de l'entrevista que has fet, no?
Clar, però en canvi el que ens surt és: ah, aprovarà? Com ha anat avui l'escola? Aquesta no l'hauríem de fer?
Jo crec que posar l'èmfasi en les notes, en el resultat dels exàmens, és enviar el missatge que el que veritablement ens importa de la seva etapa escolar és allò. I, per tant, si el que ens importa és allò, totes les estratègies que portin a aquest resultat ens funcionaran. Sigui fer xuletes, copiar l'examen, qualsevol cosa tindrà rellevància, perquè el que hem donat importància és la nota que treus al final.
Molt bé. Ara no li volem donar importància a la nota. Pare, mare, diu: oh, però si no aprova, no passarà. Si no passarà, no podrà continuar estudiant. I encara que realment ara tinguem joves més que preparats amb uns salaris que no poden emancipar-se, pràcticament, encara hi ha una certa correlació entre la preparació universitària i el nivell en professional al qual es pot aspirar. Llavors, tiro enrere, la criatura ara té 10 anys o 12... Bé, ha d'aprovar, o 13 o 14. Com podem preguntar-li només per l'experiència, si s'ho ha passat bé o malament? Què fem amb tot això que ens bulla dintre?
En realitat és com un joc de coordinació, no? Si amb el que tu expliques, el que podem dir és, escolta, baixem-nos estar, enfoquem-nos a les notes. El que passa és que això, en l'extrem, el cas coreà,
sí,
ho mostra, no? Et porta, o al cas de Singapur, et porta a la competició individual molt forta, i una competició que bàsicament es tracta de que no guanyi el del costat perquè guanyi jo, no? Una lògica no cooperativa i una lògica basada només en l'èxit individual.
Que és allò de la felicitat, és això?
Bueno, seria una mica... Sí, és a dir, seria l'antítesi, no? Si tu estàs enfocat a l'èxit individual, és un joc de suma zero. Si ella guanya, jo perdo. Si ho enfoques a una manera de que l'aprenentatge o l'èxit sigui fruit de la cooperació col·lectiva, aleshores aquest joc de suma zero ja no hi és, no? Per això, quan s'incorpora en el món educatiu el treball per projectes o accions d'aprenentatge més cooperatives, les persones que estan encara amb la lògica de l'èxit individual queden xocades. La meva filla era una nena notable i ara amb aquest grup jo ja no sé quina nota té, no?
I ara què faig? És a dir, què va passar? Per què, diríem, tu ja estaves repetint i veient si anaves o no anaves i arribes a la universitat amb 22 anys, no? Mm-hmm. Què va passar per trencar aquesta, el que ja era una inèrcia? On va haver el canvi?
A nivell personal, sí, no ho sé dir exactament. No?
Perquè és que jo ho estava buscant al llibre i ben no ho dirà al divan.
No conec, no tinc consciència de que hi hagués un moment d'inflexió. Jo crec que a la meva escola el moment d'inflexió va ser quan van decidir fer el que molt recentment s'ha plantejat que s'ha de fer en el batxillerat, que és que passar o no passar un curs no sigui el resultat de sumar aritmèticament el nombre de suspensos, sinó una anàlisi més integral del noi o la noia, no? Que és el que crec que van fer en el meu cas. Però també el pas a la universitat va fer que jo vaig entrar a filosofia, que era el que m'interessava, i començar a treballar en un àmbit d'un element que t'interessa, en el que hi ha el vincle emocional i l'interès, jo crec que et canvia també la manera d'abordar-ho.
Avui parlem amb Eduard Ballori.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar.
Què hi fa, Nat King Cole, en el teu divan aquí, en aquesta ansiedat, tan jove que ets?
El meu pare, quan era molt petit, jo soc d'una família que som 6 germans, però els 4 més grans em porten bastants anys a mi, i el meu pare posava Nat King Cole, habaneres, cançons, música de cinema antic. I el meu pare va morir quan jo tenia 28 anys. Va ser un moment d'un xoc molt gran per mi, perquè va morir en un parell de setmanes, va passar a estar bé a tenir un problema de respiració, en fi, va morir. I jo vaig estar pensant què posar en el paper que vam donar a l'enterrament. I vaig pensar, jo anava posant música que escoltava, no? Música que em recordava ell. I em va aparèixer aquesta cançó i vaig pensar que era una cançó que a mi em permetria recordar-lo amb alegria, no? No volia que el meu pare la recordés amb pena, no? I aquesta és una cançó que transmet aquesta alegria de viure.
Que va morir als 73 anys, eh?
Correcte.
El pare, que la mort del pare i als 73 anys va sortint, com de tant en tant, en les línies, entre les línies del llibre Aprendre, no? I he pensat, deu haver estat una figura clau, no? Amb qui encara hi deus buscar una connexió més gran, de manera que tan sovint va sortint entre línies. Mira aquesta ansiedad.
Palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar.
I tiro enrere, amb el que ja dèiem. frases com l'Eduard és intel·ligent però vago. Podem canviar Eduard per Joan, per Pere, per Maria. Ha de treballar més. Si es decideix a estudiar en ferm, podria aprovar. Ho entén, li falta estudiar. No aprova perquè no li dona la gana. Frases com aquestes provenents de l'escola són les que em van acompanyar durant els 10 anys següents i ningú a la família les posava en dubte. Els 12, novament exàmens de setembre. Els 13, exàmens de setembre. Els 14, exàmens de setembre. I el dubte, tindrà Eduard la capacitat de fer el batxillerat? Aquell curs, 8è d'EGB, 14 anys, ja donava pistes del que venia. Apatía total frente al trabajo, rendimiento muy escaso, deia el tutor al primer trimestre. He trobat una llibreta on aquest indicava a la meva mare els deures que jo havia de fer i s'anaven enviant missatges a través meu que llegits avui fan pensar molt. T'agrairé que em diguis el comportament d'avui divendres, ja que és la condició per poder veure Juli César aquesta nit, escrivia la meva mare. Poc després, el tutor m'expulsava un dia i escrivia: a la classe de matemàtiques estava llegint un llibre i penso que val més que ho faci a casa. Què han de fer les mares? Què han de fer els pares? I què han de fer els mestres?
És una pregunta molt existencial, eh?
Oh, sí, ves que...
Jo crec que han de...
O què no han de fer, com a mínim, que és més curta la resposta.
Quan deia que quan llegia això em feia pensar, és perquè el mestre que m'expulsava perquè la classe de matemàtiques estava llegint no s'adonava que estava llegint.
I que llegir era bo. I que sí. Feies alguna cosa.
I, de fet, un dels elements que crec que com a adults tots ens hem adonat, potser massa tard, és la nostra complementarietat. Quan nosaltres treballem en equip, ens adonem que hi ha moltes persones que tenen característiques que nosaltres no tenim, gràcies a les quals podem conjuntament fer coses, no? Algú és més sistemàtic i tu ets més imaginatiu, l'altre és més detallista i tu ets més genèric, un altre té més do de persones, mentre que l'altre està molt més focalitzat. Quan estem a l'escola, sembla que això no existeixi i que tothom hagi de ser exactament igual en una sola cosa, no? Crec que tant mares i pares com mestres haurien de posar més èmfasi en aquesta idea d'èxit col·lectiu i
perquè
no d'èxit individual.
Dius, qui no s'adapta a l'escola és culpable. Clar, però, molt bé, èxit col·lectiu, la classe va bé, però què farem al meu fill, que ho ha suspès tot?
Bé, el problema justament és que la lògica dels suspensos vinculats a l'èxit individual estan molt lligats en aquesta lògica competitiva, no? La UNESCO, en el seu darrer informe sobre educació, que va sortir ara aquest desembre, el dels darrers 25 anys, planteja justament que els sistemes educatius estan massa enfocats a l'èxit individual i que això el que porta és a un tipus de competició que després no serveix ni per la nostra dimensió ciutadana ni per la nostra dimensió professional i que deixa molta gent enrere. Penso que el nostre sistema educatiu té aproximadament un 20% de nois i noies que tenen el que se'n diu abandonament escolar prematur.
No? I un 30% que han repetit, dius, com a mínim un curs. I amb això som líders, en diríem...
europeus. Això és una cosa gegantina, és un fracàs brutal, no? És a dir, fem veure que el discurs de hem de ser més exigents amb els nois i noies està basat en posar unes barreres més altes. Això, en el món social, és com dir que quan en una societat hi ha més delinqüència, se soluciona posant més policia. A l'extrem, als Estats Units, es dediquen més diners a les presons que a l'educació. I, d'alguna manera, aquí el que hem de veure és com, en lloc d'intentar posar proves més fortes, fem una millor inversió, no només econòmica, que també, sinó de formació, de models d'aprenentatge en l'educació.
És possible fer-ho a Catalunya?
I tant.
Què s'ha de fer? Què s'ha de canviar perquè això sigui possible?
És possible per tradició, perquè és una tradició que existeix, oh, doncs per aquí, realitat.
Sí, nosaltres aquí hem tingut una magnífica escola i de la Marta Mata, per exemple, i d'altres noms que en parles tan sovint, amb Rosa Sensat, no?, que va obrir camins, que era un model d'escola. Era, jo dic en passat,
bé,
volgudament.
I ho és. Jo conec, avui hi ha moltes escoles i instituts a Catalunya que són referents internacionals.
Quines?
Et poso un exemple. Fa 3 o 4 anys va venir un grup d'escoles finlandeses, que són escoles que fan formació de mestres, és a dir, escoles que treballen en universitats. I van venir aquí per visitar escoles, i van visitar quatre o cinc escoles que en aquell moment estaven en la xarxa d'impulsores d'Escola Nova 21. Quan van acabar aquestes visites, aquests mestres, aquests directors d'escoles van dir: el que hem vist aquí és el futur que nosaltres voldríem que hi hagués al sistema educatiu a Finlàndia.
I això es pot eixamplar a tot el nostre sistema educatiu?
Sí, això es pot fer a tot el nostre sistema educatiu.
Què cal?
Cal canviar el model de selecció de mestres, que segueix sent un model fonamentalment memorístic, les oposicions.
Seré una mica incòmode, però crec que s'hi arriba amb una de les notes més baixes de tall.
Sí, però no és només això. Vam fer el doble grau on arribaven amb les notes més altes, i els nois i noies del doble grau es van trobar que la formació de la universitat no era del nivell que ells esperaven.
Llavors, com s'ha de seleccionar qui ha de ser mestre? En base a què?
Com funciona el sistema finlandès? Un filtre molt gran abans d'entrar, un nivell molt alt a la universitat de formació. Quan surten, les escoles tenen un grau molt alt d'autonomia i seleccionen ells els professors que han sortit d'aquestes universitats. Per tant, la selecció del professorat es fa en base al projecte educatiu de l'escola, les escoles estan vinculades al món municipal, i el seu desenvolupament, aquests professionals, tenen contractes indefinits, no tenen el model funcionarial que nosaltres hem heretat del franquisme. El model funcionarial de l'escola pública i dels instituts públics catalans són una simple herència al franquisme que a l'època de la República ens havíem tret de sobre.
A veure, quines competències o quines intel·ligències, quin tipus d'intel·ligència haurien de tenir aquestes persones per ser mestres? Aquest filtre, diu, aquest filtre tan gran, què hauria de filtrar? Què hi ha de passar i què no?
El Xavier Melgarejo, que havia estudiat molt, va morir fa pocs anys, i havia estudiat molt el sistema educatiu finlandès, explicava que un dels elements més importants de la selecció de mestres per part de les universitats, de futurs mestres, per part de les universitats finlandeses, era complementar la part estrictament de perfil intel·lectual amb la part de perfil professional, personal. Us interessen els nois i noies? Has participat en un agrupament escolta o un esplai? Quin és la percepció que tens, què en penses dels infants, no? Aquest element més subjectiu, que és molt més complex, aquí no existeix. És un element determinant. Un mestre que entri a una aula pensant que tots aquells nens i nenes no tenen capacitat per aprendre, no aconseguirà que aprenguin.
Viure per aprendre, experimentar l'experiència, la idea de l'experiència, que en el cas de l'anglès ho sabem tots, no?, que tant ens ha costat d'aprendre'n. Quan hem viscut en anglès, hem après anglès. Quan hem d'aprendre anglès sense viure a un lloc on parlin anglès, el que ha de fer el mestre o la mestra és intentar crear les condicions per tenir l'experiència, de viure en anglès. Si només hem d'anar allà omplint els buits de frases, no aprenem res. És això, l'experiència.
És exactament així, i això té moltes altres dimensions. Això passa amb les ciències socials, passa amb la democràcia, passa amb el parlar en públic, passa amb el cooperar, amb el resoldre problemes, passa amb les matemàtiques. Tot això pot estar vinculat, i hauria d'estar vinculat, a experiències reals, perquè l'aprenentatge, sigui pròpiament competencial, ha d'estar vinculat a situacions pròximes a la realitat.
Abans que dèiem que realment l'essència de l'escola no és en el fons aprendre coses, sinó arribar a ser millors, o sigui, més justos i més lliures, agafàvem la definició de Xavier Antic, que vindrà aviat al divan. Avui amb Eduard Ballori, aquí a Catalunya Ràdio. Aquel abraço de Gilberto Gil, que ens recorda?
El divan amb Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. Fevereiro e março. Alô, alô, Realém.
Aquele abraço.
Alô, torcida do Flamengo.
Aquele abraço.
Alô, alô, Realém.
Aquele abraço.
Alô, torcida do Flamengo.
Aquele abraço.
Chacrinha continua.
És vital.
És molt vital. Jo sóc un apassionat de la música brasilera i podria haver-te'n posat 200 de cançons brasileres. Vaig pensar en aquesta per diverses coses. Primer, perquè Gilberto Gil és un personatge impressionant, de Bahia, d'orígens afros, amb aquesta barreja tan fantàstica de música, una experiència vital forta. Fa molt poc va venir a Barcelona, aquest juliol, als 80 anys, cantant amb tota la seva família, però també em porta records d'infantesa. Jo vaig entrar a la música brasilera perquè el meu germà posava Vinícius de Moraes quan jo m'anava a dormir perquè em relaxés una mica, no? Però Gilberto Gil el vaig conèixer una mica uns anys més tard i em va impactar que aquesta cançó tan vital en realitat és una cançó d'exili.
D'exili?
Sí, Gilberto Gil la va composar quan se n'anava a l'exili l'any 69, després d'haver estat empresonat per la dictadura brasilera, se'n va anar a Londres amb Caetano Veloso, i en comptes de fer una cançó de tristesa, va voler fer una cançó de reivindicació de l'alegria, de la vida, una cançó vital.
O Rio de Janeiro continua lindo. Va, que t'anem ara situant, eh? Eduard Ballori Subirà, Barcelona, 1971, que va créixer aquí, a l'esquerra de l'Eixample, Ciutat Vella, carrer Tallers, però després, ja abans ho dèiem, Chicago i Cambridge, per recomanació d'una persona i d'una altra. Qui va recomanar Chicago, qui va recomanar Cambridge?
Chicago m'ho va recomanar Carles Boix. Jo volia anar a estudiar als Estats Units. Quan va morir el meu pare, ho vaig deixar pendent, vaig estar uns anys sense fer-ho, i llavors el Carles, que estava allà catedràtic a Chicago, em va convidar, em va proposar anar allà, i va ser una experiència brutal. Cambridge, en canvi, va ser un suggeriment del Salvador Cardús. Em va dir que hi havia una convocatòria d'una posició de Research Fellow a la que em vaig presentar i vaig guanyar, i vaig estar 2 anys. Van ser aquests 3 anys molt, molt importants a la meva vida i al meu creixement intel·lectual i personal.
Andreu Mascolell, per què ha estat tan important i com va anar amb l'Andreu Claret, que li podeu anar a buscar al divan, també el trobareu, eh? De l'Andreu Claret, una gran persona també. Com va anar amb l'Andreu Mascolell?
L'Andreu Claret, que me l'estimo molt, va ser professor meu a periodisme, i al cap dels anys que vam continuar sent amics quan vam deixar d'estar junts a la universitat, ell va passar a treballar amb l'Andreu Mascolell quan s'havia de crear la nova conselleria. Va ser quan va morir el meu pare, i jo vaig deixar de banda el tema de marxar fora, i l'Andreu Claret em va dir: escolta, l'Andreu Mascolell està buscant un cap de gabinet per la conselleria que s'ha de crear, i et té al cap, em coneixia perquè jo era el president del Consell Nacional de la Joventut, perquè no t'ho repenses i te'n vas amb ell, no? I ho vaig fer, i també em va ser un canvi de vida, no? L'Andreu Mascolell, d'ell he après tant. És una persona que genera uns aprenentatges tan grans per la generositat, per la intel·ligència, per la sensibilitat, per la brillantor, no? I encara ara, que seguim sent molt bons amics, és una persona de qui encara aprenc molt.
Aquest llibre, Aprendre, d'Eduard Ballori, a més parla de tots aquests elements personals, és a dir, parla de... mira el que passa, l'analitza, et dona respostes, et busca autors, et fa pensar i explica també què li ha passat amb ell mateix. Perquè el repte educatiu més gran que has tingut a la vida, qui et va fer aquesta pregunta?
Me la va fer l'Andreu, precisament.
És molt bona aquesta pregunta. Quin és el repte en l'àmbit acadèmic més gran que has tingut? I si no saps contestar...
Clar, com deia, no? Jo havia decidit no anar fora, vaig anar a treballar amb l'Andreu Mascolell, vaig ser cap de gabinet seu, i al pacte jo li vaig dir: escolta, estaré amb tu 3 anys i mig, quan s'acabi la legislatura jo m'aniré a estudiar fora. Però havia demanat una beca, que no em van donar, i m'havia agafat una mica de mambre, i vaig dir-li: bé, escolta, Andreu, potser això de marxar a Chicago, potser no ho tinc clar, potser podria fer una cosa. I em va dir: escolta, digue'm, quin és a la universitat, què és el que has fet que hagi sigut més un repte més alt? I jo no li vaig saber respondre, i em va dir: molt bé, doncs has de marxar.
Has de marxar.
Jo vaig fer.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Eduard Ballori.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
El divan amb Sílvia Còpolo. El valor de la conversa.
Ara hem fet un salt i hem anat al reggae, eh? Oh, i ara ja balles! que ja he vist el llibre que no ballaves i he pensat, a veure si amb un reggae no els belluga, anem fatal, Eduard. Ara ja ha canviat això, no?
Sí, aquest Reggae Got Soul dels Toots and the Maydals és una cançó que també recordo de quan jo era molt petit. Penso que el meu germà gran té 10 anys més que jo i les meves dues germanes grans en tenen 10 i 9 més que jo. O sigui, perdó, 12, 10 i 9. O sigui, són molt més grans que jo. Cosa que vol dir que quan jo tenia 2, 3 anys ells eren adolescents. I, per tant, la seva música d'adolescents és la que jo escoltava. Aquesta és una de les cançons.
Mira. Però baixar de ballar, hem fet què hem fet per poder-te així estar una mica més deixat anar? Què hem fet, Eduard?
Home, el rig i la música aquesta que em posava la meva germana Montse és una música que costa no moure't, no?
Ah, aquí, per això dic, amb quina es mourà amb les cans Adrià?
És veritat que en el llibre explico que per mi ha sigut sempre molt difícil moure'm, he tingut molts complexos com moltes persones que hem sigut els aguantadors de parets en les discoteques o en les sales de ball, no? I això és bàsicament una qüestió de vergonyes, no? Perquè hi ha moltes cultures en les que és impossible créixer sense moure's. Jo crec que moure's, el ball, és una part fonamental de l'existència humana.
I ara que ja saps tantes coses de la vida, Eduard Ballori, que ja has passat els 50 anys, ara què et fa por?
Em fa por el no saber com gestionar el pas del temps, no? Em fa por si les decisions, com que jo tota la vida he pres decisions molt arriscades, em fa por pensar si aquests riscos que he anat prenent i que sempre tens una nova pantalla, potser ja no tindré una pantalla més, no? He vist gent de la meva edat o més jove que ha mort per un càncer, per un atac de cor, per un problema X. I, per tant, és com la idea de... Uau, la vida no és eterna, no? No és infinita. Aquesta sensació jo la vaig començar a tenir quan va morir el meu pare fa ja 20 anys, una mica més de 20 anys. Per tant, des d'aleshores mantinc aquesta por. Per una banda faig coses noves i per una altra penso, però això igual em queden 3 mesos de gaudir-ho, no?
Aquell milionari, era empresari milionari, que li quedaven 6 mesos de vida, surt el llibre, i li diagnostiquen un càncer i fa una llista amb les persones que coneix, no? Com anava la llista? Els saludats? Els mig amics?
Sí, i els més pròxims, no? El nucli, la família, els fills,
la dona
els amics,
i les filles.
Després els que eren amics i després els saludats, no? A mi em va impactar molt la lectura d'aquest... És un extracte d'aquest llibre, perquè era un empresari, això, de 60 i mitjos, que li diagnosticaven molt exitós, amb molts diners, que li diagnosticaven que li quedaven 6 mesos. I llavors ell, de manera molt sistemàtica, deia, els saludats només els enviaré un mail, els altres faré un dia una trobada, no? Però en realitat, el que jo m'adonava és que ell no havia fet el que per mi és més important, que és constatar que els seus 65 anys els havia invertit no en allò que per ell era important, perquè el que llavors veia que era important era passar temps amb la seva filla a la casa de camp que tenien, que no ho havia fet, passejar en un llac amb la seva filla, que mai ho havia fet, no? I per tant, com deia, no, la mort del meu pare per mi va ser un mirall per dir, no deixis coses que valen la pena fer per més endavant, fes-les.
Eduard Ballori, avui al divan.
Una ciutat, flors i neons, els carrers banyats, taxis, peatons, un petit comerç, cromos orientals, saigo desnigols, pes clavellaram, llums intermitents, pinten-se amb billat, per devores llit, ho tens tot tirat. Has obert un ull, veus que encara hi som, te miro un minut, penso un poc en tot. Tu i jo som dos amants perfectes.
Amants perfectes d'Antònia Font, del grup Antònia Font. Per què ens l'has triat, Eduard?
De totes les cançons, aquesta és l'única que no és de la meva infantesa. És la de l'últim disc d'Antònia Font, que és un grup que m'agrada molt. I, de fet, hi ha cançons d'Antònia Font o de Mishima, de que també sóc molt fan, que tracten d'això. Però aquesta, particularment, em fa reviure un trencament amorós que vaig tenir doncs, fa pocs anys. Com el descriu aquí, no? Quan dues persones són amants perfectes per alienes circumstàncies separats, no? I a vegades les coses no acaben d'encaixar. I com més escoltava aquesta cançó, més veia, no? La descripció, la cançó té aquests dos moments, quan va plana, va fent descripció i llavors la proclamació dels amants perfectes. Aquesta descripció em porta molts records i cada cop l'escolto em venen al cap.
Per alienes circumstàncies separats, et sa vida és una puta merda i és el món que se'ls està llevant.
Però tu creus que s'ho val viure?
Sí, per suposat.
I com atorga sentit a la pròpia vida? Ja no dic que la vida en tingui. Dic com se li atorga, com es pot atorgar des d'un mateix.
El Xavier Robert de Ventós, molt estimat, em deia que buscar el sentit a la vida pot ser una manera de donar sentit a la vida, no? Mm-hmm. No necessàriament trobar-lo. I és aquesta lògica del prova-error, no? Què és el que ens agrada, quines conseqüències té fer el que ens agrada als altres, com trobar la manera de viure, de fer coses que ens facin sentir plens, i que si demà és el nostre últim dia no tinguem la sensació que el que hem fet tots aquests mesos o tots aquests anys ha sigut de poca vàlua, no? I per mi aquesta és una bona manera de donar sentit a la vida, buscar-lo a través del viure, del fer vibrar la vida.
I què és el millor, això que ja ha donat sentit a la teva vida, Eduard, fins ara?
Moltes coses, moltíssimes. Jo no puc concebre que la vida es redueixi a una sola cosa, no?
Del que has fet, de què n'estàs content?
De mil coses. De petites coses com els campaments al cau, com a nen, després com a cap, de la vida o l'escoltisme internacional, els projectes del Consell de la Joventut, el que vam fer amb l'Andreu al Departament d'Universitats i Recerca, l'aventura d'aprendre a Chicago amb els companys del programa doctorat, la solitud i el treball àrid a Cambridge, la il·lusió de l'Escola Nova 21, la interacció amb tot aquest món educatiu, les experiències a la universitat quan feia periodisme, però també els viatges, arribar al Machu Picchu de bon matí o despertar-te enmig de la jungla amazònica o un riu de Borneo, l'amor, la sensualitat,
l'amor, l'amor, què és l'amor? Què diries que és l'amor?
L'amor és un sentiment de visualitzar en l'altre la importància que et dones a tu mateix fins a un punt de que la teva pròpia importància queda reduïda, no? I això passa amb l'amor patern, matern, amb l'amor filial, amb l'amor de l'enamorament, no? I per això a vegades pot ser negatiu, no? Els amors tòxics són quan l'altre s'aprofita d'això. Però és una sensació preciosa. Jo crec que aquest amor ens omple perquè d'alguna manera té a veure amb la pulsió vital.
Homenatge a Teresa.
Com un record d'infantesa sempre recordaré la Teresa.
És com el descobriment del sexe.
Ballant abans. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornes boja. Tots els xiquets la seguíem i en un sol ar apartat ens instruïem al seu voltant. Mig descabellonat ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia.
És genial aquesta cançó, eh?
És preciosa.
I no sé si tu has viscut alguna cosa així, alguna Teresa com la de l'Ovidi Montlló, que donava sessions, classes pràctiques d'anatomia.
No, aquesta cançó jo l'escoltava de molt petit, quan la meva germana Marta me la cantava abans d'anar a dormir. I va ser ja de gran que vaig comprendre el que Ovidi Montlló explica en la cançó, no? Que és una barreja de coses. És la sexualitat i la sensualitat sense pecat, no? Diu, ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa sense pecat. Com tota aquesta dimensió ha estat tan atacada, tan estigmatitzada, no? I com treure-ho d'aquest estigma és fonamental, no? I per mi és la cançó també toca aquest element de vibració, i quan l'escrivia, perdó, quan escrivia el llibre, em va venir al cap la cançó citant un cas que vaig conèixer molt recentment, de que les meves germanes havien estat abusades per familiars meus quan elles eren petites, quan jo devia tenir un, dos o tres anys, no? I em va fer pensar que l'antítesi del que explica Ovidi Montlló en aquesta cançó és la repressió, i la repressió sexual l'únic que porta és més agressió i més brutícia.
Eduard Ballori, El Divan.
A Catalunya Ràdio.
Arroba El Divan Còpulo.
El valor de la conversa.
Je vous chante ma nostalgie, ne riez pas si je rougis, mes souvenirs n'ont pas vieilli, j'ai toujours le mal du pays.
Jo es mostra aquí, que també el trobem en el teu llibre Aprendre, però ja, clar, ara hi ha un record. Ara ja no hi és, tampoc hi ha l'Ovidi que massa d'hora que va marxar, no?
Sí, Mostaquí també era una de les músiques que el meu germà Xavier em posava de petit, i aquesta cançó em fa pensar moltes coses diferents. Ell parla, aquesta cançó, Alexandrie, de la seva infantesa. Ell diu, perdoneu si sóc nostàlgic, però vaig a parlar de la meva infantesa, perquè ell va néixer a Alexandria, no? I Alexandria em porta moltes altres coses, em porta el sentiment mediterrani, em sento enormement mediterrani, no? Podria haver posat cançons de Lluís Llach, de Brasens, grega, amb Txep Balovski, música àrab, tunisiana, algeriana, tot aquest món mediterrani que vibra enormement i on m'hi sento a casa, allà on estic, no? Però, de nou, tornant al que diu Mostaquí, quan ell parla d'això, no?, d'aquesta confluència mediterrània, ell torna una altra vegada a la infantesa i diu això que jo ho he descobert també de gran després d'haver escoltat moltes vegades aquesta cançó, que la infantesa és el lloc on habitem sempre. Ens imaginem que la infantesa és una cosa del passat, però no és veritat. La infantesa, allò de la infantesa, és el lloc on habitem sempre, i el que en fem és el que en farem de la vida.
Ami des rues ou du lycée, ami du joli temps passé, nos femmes étaient des gamines, nos amours étaient clandestines. On apprenait à s'embrasser, on n'en savait jamais assez. Ça fait presque une éternité que mon enfance m'a quitté.
Al llarg d'aquella setmana vaig intuir que entenia el que em deia somrient Marta Mata. Sempre somreia Marta Mata.
Sí.
La recordo, així, parlant amb ella, entrevistant-la. Era una experiència. El que brillava als ulls de Joe Farrell, el que havia llegit sense entendre-ho en alguns textos de John Dewey, perquè a l'escola s'hi aprenien matemàtiques i lectoescriptura i biologia, és clar, però amb activitats que en molts casos em recordaven el cau, o que fins i tot eren més lliures que les del cau. El que havia concebut com dos universos paral·lels, el món del coneixement, de l'educació formal i el món de la vivència de l'educació no formal, s'amalgamava amb total naturalitat en el dia a dia d'aquella escola. Aquesta és la clau?
Sí, és l'escola que no separa aprenentatge i vida. i jo he tingut la sort, el gaudi, d'haver-ho vist i viscut directament a moltes escoles, a molts instituts aquí a Catalunya i a altres països. I ho veus amb els infants, amb els adolescents, la manera com interactuen amb la seva vivència escolar, amb els mestres, com creixen, com ho recorden. I a mi em generen una enveja saníssima, no? Enveja perquè m'hauria agradat que la meva experiència fos aquesta, però saníssima, perquè és tan alliberador veure que hi ha persones que han tingut una experiència plaent allà on tu no la vas tenir, no? Això fa pensar que és possible que el món vagi a millor.
En Xavier, el pare, la Núria, que va estudiar per mestre, però que amb les criatures mai ha exercit. Jo crec que deu haver exercit de mestre sense anar a l'escola.
Jo també ho penso.
El cinquè de sis germans, que abans ens ho deia, l'Eduard Ballori, quins valors vas viure, et van transmetre, vas notar a casa?
El valor de la honestedat, de la feina ben feta, de la meticulositat, però també el valor de no voler mostrar més del que ets, de sentir-te part d'una comunitat, d'estimar la cultura.
I som ara a la Sínia, al Col·legi Montserrat, al Jacint Verdaguer, l'Escola del Mar, Sunion, la Comunitat d'Aprenentatge de la Mare de Déu de Montserrat, de Terrassa, Sadaco, el Costa i Llobera, Jesuïtes i el seu Horitzó 2020, Quatre Cantons, Virolà i Encants, Les Vinyes, Tau, Montperdut, Martinet... Què són aquestes escoles?
Són les escoles que vaig visitar quan vaig tornar després de viure gairebé 2 anys a Nova York. Allà havia visitat hi algunes escoles i vaig començar a visitar escoles aquí a Catalunya durant més o menys un any i mig abans de que comencéssim a pensar en la creació d'Escola Nova 21. I aquestes visites, que van ser conseqüència de la generositat de molts equips directius, uns m'enviaven als altres, van ser els que em van obrir els ulls que el que jo m'havia imaginat que era l'escola, per la meva experiència, era només una visió parcial. I em van fer veure, amb les converses, l'escola possible i l'escola desitjada, perquè també veia escoles que deien nosaltres voldríem ser diferents però no sabem com fer-ho, no? I per mi va ser una experiència molt gran. Vaig dedicar-hi moltes hores, molts dies, perquè no era una visita d'una hora, Entrava, matava preguntes a l'equip directiu, als professors, als nois i noies, m'asseia amb ells. Va ser enorme, enorme, i un aprenentatge gegant.
Escola Nova 21, com l'explicaries, Eduard Ballori?
Doncs com la catalització del desig de moltes escoles, d'aquestes que tu parlaves, de molts mestres, de molts mares i pares, que volen una educació diferent, però no saben com sacsejar el sistema per fer-ho possible. I Escola Nova 21 va ser un instrument per catalitzar-ho i per moure-ho, no? I crec que va aconseguir potser el més important, la condició de possibilitat de tot plegat, que és canviar les mentalitats. Visualitzar que una escola diferent no només és possible, sinó que és imprescindible.
Anna Maria Matute, que també hi havíem parlat a casa seva, i també ens surt en el llibre Aprendre. Com la recordes?
La recordo de molt petit. L'Anna Maria Matute era amiga del meu pare perquè vivia al costat de la papereria que el meu pare tenia. I era una senyora deliciosa, encantadora, que a mi em tenia particularment mimat. Tinc molts llibres regalats per ella, llibres sobretot infantils, pujava a casa seva, m'ensenyava coses que tenia, i per mi ha sigut ja de més gran, perquè ella després va marxar a viure a un altre barri, vam perdre contacte, insisteixo que era molt petit. Anna Maria Matute, quan l'he llegit ja d'adult, me n'he adonat que és també una escriptora de la infantesa, no? De la infantesa perduda. Ella en parla sempre amb un punt de tensió, no? Però mirar la vida des de la infantesa, des de la revisió de la pròpia infantesa, té un valor molt gran, i Anna Maria Matute ho fa. ens recorda que la infantesa no és menor i que a vegades les frustracions que tenim com a adults ens venen d'haver menys tingut o abandonat coses que per nosaltres van ser importants, coses també poden ser somnis, valors, maneres de veure el món, que van ser fonamentals a la nostra infantesa.
Avui parlem amb Eduard Ballori i us recomanem aquest llibre publicat a Columna que ha fet, que es diu Aprendre. Continua sent el director associat per a iniciatives estratègiques de l'Institut de Ciències Fotòniques. Presideix Catesco, abans UNESCO, abans el centre, diríem, també de Catalunya. No? Patró fundador del Barcelona Institut de Ciència i Tecnologia, patró de l'Institut d'Humanitats de Barcelona i membre, això s'ha dit, de l'Education in Advanced Teaching Advisory Board de la Universitat of the People, no? I ha estat comissionat per la posada en marxa del programa PM Investigadors de la Fundació Pasqual Maragall de Recerca contra l'Alzheimer. Hem parlat d'Escola Nova 21. Va ser un programa impulsat pel Centre UNESCO de Catalunya, que és, com abans es deia, UNESCOCAT, que és el previ a Catesco, ara ho he dit bé, la Fundació UNESCO Catalunya, la Fundació Jaume Bofill, la UOC i EduCaixa, que vol catalitzar, com deia, el desig d'innovació del sistema educatiu. Close your eyes. I si ara tanques els ulls amb John Lennon, què veus? Què vols fer? Què hi vols anar? Eduard Ballori.
Aquesta cançó tan bonica té una de les frases per mi més determinants per donar sentit a la vida. Li diu, li canta John Lennon al seu fill, la vida és allò que passa mentre estàs ocupat fent altres plans. Mm.
Aquesta frase la recordem sovint, és allò que passa mentre fas plans, no? És a dir, tu fas plans i la vida et porta a uns altres llocs, no? Però tu has de fer plans, no n'has de fer gaires?
Una miqueta. Deixa una cosa sobre això. Aquesta cançó, jo crec que és del 80, més o menys, 80-81, que és, em sembla que és un any abans que assassinessin a John Lennon. Sí. I jo recordo, a més, escoltar música de John Lennon que
el matar,
posava...
Si dic de memòria, 8 de desembre del 81, no?
Doncs exacte, doncs la cançó deu ser del 80, per tant. I jo recordo escoltar, em sembla que era la imatge de John Lennon que el posava la meva germana, i li vaig dir, aquesta música m'agrada molt. I la meva germana, que devia estar en xoc i no devia estar molt sensible per mi, va dir, doncs mira, l'acaben de matar en el que canta, no? I em va quedar molt xocat. Quan Lennon li diu això al seu fill...
És del 80, ens confirma en Josep Lluís Santís a l'altra banda, el so, les gravacions, els muntatges i tot això, entrat a l'ordinador, ja ho ha trobat, eh?
Doncs clar, quan Lennon li canta això al seu fill, no sap que al cap d'un any serà assassinat, no? I això també em porta molt, no? El que diu és una cançó d'esperança, és una cançó de fes coses amb la teva vida. La teva vida és un regal meravellós. Utilitza-la, fes, viu-la.
He trobat una frase que m'ha arribat, eh? Diu, les persones que fan una tesi doctoral han de pactar amb la imperfecció. He pensat, molt bé, és a dir, finalment has d'acabar col·locant-ho allà en el text, com un article o més endavant, quan dius, quan un pintor que és capaç de deixar l'obra sabent que hi tornaria a fer una altra pinzellada encara i que mai pot acabar dient, ara és perfecte, mai. Com es pacta amb la imperfecció pròpia?
Necessites algú que t'ajudi. Per mi, fer la tesi doctoral va ser un enorme aprenentatge, no només per la part pròpiament de la tesi, no agafar un volum gegant d'informació, processar-lo i crear alguna cosa que tingui sentit pels altres, sinó per al pactar amb la imperfecció, perquè jo he crescut amb un grau molt alt de perfeccionisme i això mai pots acabar, no?
Això és d'infelicitat, també, eh?
Sí, home, i tant, i tant. I per a mi em va ajudar molt l'Imma Tovella, que va ser la meva directora de tesi, i també amb un amic, amb un professor de la Universitat de València que em va estar ajudant també en el procés d'elaboració de la tesi.
Carles Boix, Salvador Cardús, Marta Mata, Imma Tovella, Josep Picó, Joe Farrell, qui més? Caterina Casal Miglia, Antoni Zabala, que ens ha surt cada línia i mitja, Ismael Palacín, ets agraït amb les persones que t'han ajudat.
Sí, bueno, i que m'han inspirat, no?
Andreu Mascolell, sens dubte.
El Josep Picó, per exemple, que ens vam conèixer a Cambridge, ell estava allà ja pràcticament retirat, i les converses amb ell van ser una generositat brutal i em van ajudar molt. És que hi ha molta gent a la vida que t'ajuda, que comparteix, no?
David Bueno, que també li podeu anar a buscar un divan ara, anem al web.
El David, per exemple, jo he après molt i segueixo prenent, és un personatge, a banda de ser un molt bon científic i un gran divulgador, no? Una persona que et fa vibrar. No hi ha mai una conversa amb el David de la que no en tregui alguna cosa nova.
Home, és que penses que, com que cada experiència que vivim com aquesta ara, de fer el divan, modifica les connexions neuronals del nostre cervell, tu s'ho val, a veure on focalitzes la vida? Al divan.
@eldivancopulo.
A Catalunya Ràdio.
A ballar una rumba amb el Gato Pérez.
La rumba que coneixem no és de la Xina ni del Japó. La rumba que coneixem no és de la Xina ni del Japó. La nostra rumba de Barcelona està marejada de volta al món. La nostra rumba de Barcelona està marejada de volta al món.
Què hi fa aquest Gato Pérez al teu divan, a la selecció musical?
També ve de la meva infantesa, això era un casset que tenia el meu germà gran i que a mi em va xocar molt perquè jo de petit tenia una visió molt identitària de la catalanitat, no? La catalanitat era una cosa molt concreta i per tant hi havia elements que eren com foranis, no? I Gato Pérez em va xocar, jo estic parlant de quan jo devia tenir 10, 12 anys, 14, i em va xocar un argentí, cantava en català, però era rumba, la rumba era gitana, i a més la rumba de Barcelona et parla d'una Barcelona molt diversa, no? I podria haver posat aquesta rumba de Barcelona, podria haver posat les cançons de Txet Balovski, que són fusió catalano-algeriana. És visualitzar el mestissatge de la identitat, no? Com som precisament quan ens barregem, no? Com la identitat neix en realitat de les interaccions.
Arcadi Oliveres, que diu que l'Eduard Ballorin ha après tant, de les seves darreres entrevistes, encara les tenim tan presents, Alfons Cornella, Miquel Puig. Coristes i numismàtics de Sisa, Toni Comín, David Pérez. Digues, digues.
Jo sóc un ultra fan de Sisa, també de molt petit. El meu germà Xavier tenia aquest disc. El vaig trobar fascinant, La màgia de l'estudiant, i tan fascinant que vaig agafar les lletres que hi havia dins del disc i me les vaig endur a l'escola per llegir-les, perquè era com tot surrealista, no? El meu germà em va clavar una bronca, però jo ho he vibrat, les he vibrat des d'aleshores. Fa molt poc, el grec que va haver-hi aquest juliol, va haver-hi un homenatge a Sisa, i en aquest homenatge un grup molt jove, la Ludwig Bang, va cantar aquest Coristes i numismàtics, i de cop i volta, allà al Teatre Grec, em va aparèixer de nou esclatant la màgia de Sisa i la meva infantesa.
Fem una barreja avui d'elements del llibre, les músiques, els records d'anar a Calella, no? On era que estiuejàveu a Calella i anàveu en tren? Hi ha un moment al llibre que dius, no, llavors vaig descobrir que érem d'una classe com més baixa perquè no teníem diners per tenir un cotxe, no? I jo he pensat, no, això deuria ser l'estatus econòmic, perquè el que en diem la classe té a veure molt amb la cultura, i a casa hi havia molta cultura.
Sí, hi havia molta cultura, els meus pares, les famílies dels meus avis, sí, unes famílies amb molt batec cultural, en efecte.
Però ella només deia no, i no sabia dir-li per què. No era per l'engany, ni perquè havia deixat la carrera per ell, ni perquè li deia petitona. I no li deia que no per aquestes coses, perquè eren detalls del passat que l'Agnès ja no recordava. Ni tampoc recordava la pols grisa que se li encastava als narius, ni la serp que acudia puntual cada matí, ni la vergonya de sentir tant de rancor contra la Natàlia. No era per aquestes coses. En Jordi estava trist i intentar acariciar-la, i ella es deixà fer. Pensa en els nens, Agnès, fem un esforç per elles. Però l'Agnès només deia no. I no era pel necesser deixat cada diumenge al matí damunt el prestatge de la cambra de bany, com en un altar. Era com si per fi travessés la porta del rebedor on la seva mare s'havia arrapat fent aquell plany llarg i discontinu. Havia travessat la porta i deia que no. I en Jordi intentava estrènyer-la ben fort com abans i li va preguntar: «És que hi ha un altre home en la teva vida? És que l'estimes? És que vols viure amb ell?» I l'Agnès només va somriure. L'Hora Violeta és al final del llibre de la Montserrat Roig. Està emocionat l'Eduard Ballari. Què ha passat?
És molt maco aquest llibre. El vaig descobrir quan encara estava descatalogat. L'edició 62 el va treure fa pocs anys. I, clar, em vau demanar que escollís un llibre. És molt difícil escollir un llibre. I em va venir al cap aquest, no? L'Hora Violeta té també moltes connexions amb Montserrat Roig, una dona excepcional que va morir molt jove. Vaig descobrir, jo que sóc molt amant de Formentera, que va concebre el llibre,
sí,
a Formentera, allà a Escaló de Sant Agustí, i a mi la lectura de L'Hora Violeta em va impactar molt perquè va ser la primera vegada que vaig prendre consciència intel·lectual, per dir-ho així, de la situació del desequilibri entre homes i dones, perpetuat en generacions i generacions. No? I la Montserrat Roig, a l'Hora Violeta, ho explica d'una manera molt bonica, no? Perquè surten molts personatges masculins de generacions diferents, militants d'esquerra, revolucionaris, no? I a tots es manté la mateixa estructura, la lògica patriarcal, l'home que treu profit, no? No fa molt vaig llegir aquest llibre de la Bell Hooks, tan bonic, que s'ha publicat fa poc en català, que es diu La voluntat de ser. I en aquest llibre seria com la contraposició, no? És el llibre que haurien de llegir els personatges masculins de L'Hora Violeta.
Hem d'agrair a Edicions 62 i en Caforaté que ens ha enviat el llibre perquè el tinguéssim avui, que l'acaba d'obrir croc al damunt de la taula, que ens l'havia demanat l'Eduard Ballari, sobre aquest moviment número 2 d'aquesta suite número 3 de Johann Sebastian Bach, que també ens l'havia estriada. Hem fet aquí una barreja de totes dues.
Bé, volia posar alguna peça de música clàssica per connectar, i aquesta en particular té aquest sentit, com la creació humana pot connectar tant amb elements de la natura, no? Jo tinc la sensació, quan escolto aquestes petites peces de Bach, que són com trobar-te de cop i volta en un matí enmig de la muntanya o al costat del mar, aquesta sensació de pau, de relax.
Un llibre que vas concebre al Pallars.
Sí, al Centre d'Art i Natura, a Farrera.
En els últims minuts d'aquest divan de l'Eduard Ballari, amb aquest seu últim llibre que us recomanem i molt, Aprendre. I una pel·lícula?
Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto.
Apenas sin darme cuenta. A aquello que se puede definir como
la grande
bellezza
de Paolo Sorrentino, eh? Una pel·lícula que va guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula estrangera el 2013. Per què ens l'has triada?
És una pel·lícula que em va impactar molt. Jo la vaig veure quan vivia a Nova York, va ser quan li van donar l'Òscar, i jo crec que la vaig veure en pantalla gran unes 6 o 8 vegades, i és una pel·lícula llarga. I de nou, és una pel·lícula que toca molts elements, però el més important és el sentit vital, no? És aquest personatge de 65 anys, suposadament exitós, una mica cara dura, va escriure una cosa, ha viscut una mica d'aquesta fama, té diners, a tots els efectes és un personatge exitós, i en canvi, quan vas rascant, hi ha com un buit, no? com una mancança. Hi ha les referències a la seva adolescència napolitana, aquell primer amor, no? Les referències a l'amistat, al sentit. I la referència a la bellesa de la cultura d'aquesta ciutat impressionant i inigualable que és Roma. I sí, per això crec que aquesta pel·lícula és una delícia i a mi em genera vibracions de molts, molts àmbits diferents.
Acabem, jo continuaria parlant, eh? Deixeu-me que recomani molt aquest llibre perquè et fa pensar molt sobre la pròpia vida i la vida sobretot de les criatures, com hi pots intervenir perquè la seva sigui millor en tot això que diem aprendre, que ens dius tu que no és una tautologia, però tu ho dius molt millor del que jo ara podria dir-te, eh? Ara jo et vull donar les gràcies i me'n vaig a aquest punt que he trobat en el teu llibre que diu: he tornat a ser infant i he descobert que hi ha una manera diferent d'aprendre, que és plaent, que és vibrant, que omple, que dignifica, que parteix del respecte i l'amor a la persona i al món, del sentit de comunitat i de construcció de significats compartits, de la curiositat i del desig i el plaer d'aprendre, i de l'esforç de comprendre el qui no pot aprendre. Ara he entès què volies dir, estimada Marta, i no m'ha arribat massa tard.
Com un record d'infantes.
Eduard Ballori, gràcies.
Sempre. Moltes gràcies, Sílvia.
Gràcies. Josep Lluís Santiso, Susana Ortega, Sílvia Coppola i l'Ovidi per dir-nos adeu-siau al divan.
@eldivancoppola.
Troba el divan amb Sílvia Coppola a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppola.
Subscriu-te al divan amb Sílvia Coppola de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja. Tots els xiquets la seguíem i en un solar apartat ens instruïen al seu voltant. Mig descabellonat ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ell ens va dir d'on venem i que els reis de l'Orient no existien ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenyava a ballar, a cantar i estimar, d'això ella era la que més sabia. Amb una floreta al seu cap i un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret, va ser la riota dels grans i la mestra més volguda dels infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llença un homenatge als quatre vents com un record d'infantesa. Sempre et recordaré a tu, Teresa, ballant el vals.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.